els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la cinquena ja, dins del programa Sense Distància, on ens podeu trobar i sintonitzar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o del matí, si ens recupereu a la repetició de les 6 del matí. Pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Avui, un nom propi que ens ocupa és l'Agenda Llatinoamericana, una eina pedagògica i crítica que mostra camins de justícia proposant qüestions al voltant d'un tema cada any. L'edició 2024, amb el seu calendari i la seva agenda, i que presentem avui, està dedicada a la descolonització. Els autors de l'agenda ens diuen que és necessari destinar la nostra energia a aturar aquest procés colonial depredador que acabarà amb tota forma de vida. I afegeix que hem de descolonitzar-ho tot, construir un món on molts mons són possibles, excepte l'actual. Avui en el Llevat dins la pasta volem conèixer de més a prop les característiques d'aquesta edició de l'Agenda Llatinoamericana i és per això que hem convidat Jordi Pujadas Ribalta, coordinador de l'edició catalana d'aquesta agenda. Bona tarda, benvingut, Jordi, gràcies.
Home, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Bé, per començar, l'edició d'enguany, la 33a ja, porta per títol Descolonitzar el món i la vida, missió alliberadora. Què destacaria vostè d'aquest tema?
Bé, aquest tema aporta una novetat important, tenint en compte que és la 33a edició i va començar l'any 92 i entorn, doncs, de precisament ara properament, doncs, serà el 12 d'octubre, i tot això era per fer crítica d'això. Resulta que ara el cercle es fa, diguem-ne, més complet, perquè hi ha un concepte que se'n diu de colonitzar, que va més enllà de la descolonització. O sigui que la descolonització quedaria inclosa, però hi ha una colonialitat, un concepte de colonialitat i un concepte d'haver més lligat a una filosofia de l'alliberament que per primera vegada es troben explícitament amb la teologia de l'alliberament, no? A l'agenda sempre hi ha hagut la part, doncs, teològica, no?
Sí.
I llavors, doncs, en aquest cas, doncs, hi ha aportacions des de la filosofia de l'alliberament que ja van de parella des dels seus inicis, no?
Uh-huh.
I llavors, doncs, venen aquí ja en el debat, doncs, de que en aquesta decolonització, no? Aquesta decolonització del món, de la vida, de tot el que representa, doncs, el que ve imposat en visió llatinoamericana, però que també ens ho podem aplicar nosaltres.
Doncs corregim el terme decolonitzar, no descolonitzar, no, que ho hem llegit malament.
Sí. No. Aviam, el títol sí que posa decolonitzar, però a dintre trobeu articles que fan servir els dos termes.
Els dos termes, per tant, serveixen tots dos.
Sí, a més a més, hi ha una explicació inicialment que ja ho diu, que no hi ha, diguem-ne, un acord real, perquè el que passa és que quan es fa servir descolonitzar, normalment té més adjectius, no? Descolonitzar menys, doncs, diguem, del colonitzar ja queda inclòs.
Clar.
Però també es diu, per donar-hi més força.
Està clar, són termes complementaris.
Exacte. Sí, no sé què s'acabarà imposant, però en tot cas està clar.
Estan,
no?,
obertes les dues. Sí. Tenim aquí davant, doncs, el quadernet ben gruixut, ben complet, d'aquesta Agenda Llatinoamericana 2024, que es pot utilitzar també per allò clàssic, no?, d'anar apuntant coses, encàrrecs...
Exacte, per això...
Té una part que és això i l'altra, doncs, és més instructiva, més descriptiva, doncs, reflexions i també informativa
i
reflexiva.
I en Pere Casaldàlia, que l'hem de recordar sempre, no?
Sí.
Doncs ja ho deia, agenda és allò que hem de fer. Per tant, els textos diuen allò que hem de fer i després apuntem coses que hem de fer concretes, però darrere d'un concepte de transformació social. En tot cas, seria això.
Molt bé. L'edició 2024 de l'agenda llatinoamericana té la singularitat de recordar en un quadernet suplementari els 50 anys del cop d'estat contra Salvador Allende a Xile. L'11 de setembre passat es complia aquest mig segle, i de l'assassinat també del sacerdot Joan Alsina, sacerdot català. Quin impacte va tenir aquell cop d'estat a Catalunya?
Bé, a Catalunya, i nosaltres que ho vivim des de Girona, no? Perquè la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana, que fem l'adaptació catalana, estem a Girona.
Estem a Girona i era sacerdot de la diòcesi de Girona.
I ell, exacte, era de Castelló d'Empúries, i per tant, ell juntament també després, més tard, doncs, en Quim Vallmajor, vull dir que són dos referents que els tenim molt presents actualment. I llavors, clar, és que si ja el cop d'estat de Xile va ser una sotregada pel món treballador, per les esperances dels treballadors a l'any 73, doncs evidentment que els que estem a l'entorn de l'agenda veiem que això ho hem d'anar recordant. Llavors ho varen viure de joves, i ara hi entenem més en profunditat el que va representar tot allò, i el testimoniatge d'en Joan Alsina, que veia amb la manera, cap allà on anava orientat amb la Unitat Popular de Salvador Allende, amb una esperança de canvi que va estar truncada, i va ser un laboratori d'assaig del neoliberalisme que després ha anat implementant més, i veiem que ens ha portat
molts desastres,
moltes situacions, sí, exacte.
Els vincles entre Catalunya i Xile, però, venen d'abans, oi?
Aquí, clar, vincles n'hi ha. Ell hi va anar perquè li varen dir. Vull dir, això ens ho van explicar. Vull dir que ell volia fer de missioner, anaven a Madrid a preparar-se, i van dir, tu i algun altre cap a Xile, i van aquí. Ara, sabem que hi ha també comunitats de monges, i així que també hi han anat i encara n'hi ha. No?
Sí, sí, hi ha missions a diverses zones de Xile, un país molt llarg, ben conegut per la geografia dels nostres mapes i de les nostres boles del món. Bé, en aquest quadernet també Jordi Pujades escriu un article titulat L'exemple xilè, Allende i la Unitat Popular. Ara vostè s'hi referia a aquest títol, Aprenentatges i esperances. Ens pot resumir una mica aquests aprenentatges i esperances, a més del que ja ha dit?
Bé, els aprenentatges, de parlar-ho de manera resumida, és complicadet.
Aviam. Sí, no es preocupi, faci el que pugui.
Però sí que, en tot cas, veure que era possible arribar a un socialisme, no? A una societat que d'alguna manera tingués en compte bàsicament els treballadors, no? Que a més posés fre a l'extractivisme, que llavors tot just començava, vull dir, ara és molt més gran, no? Que d'alguna manera els grans mitjans de producció fossin de l'Estat, sense que, que llavors la propietat privada de petita de la gent, hi era igualment, no? Vull dir que era una socialdemocràcia, en el fons, el que hi havia, amb les tensions que hi podia haver-hi, en els diferents grups, no? I llavors, tot això va quedar truncat, no? Vull dir que llavors, aquesta, diguem, i com va, la manera que va truncat, com les pressions externes, que després ha quedat demostrat, del govern des dels Estats Units, els interessos econòmics, les grans empreses, les multinacionals, i tot plegat, clar, vull dir que veure com actuen, no? Però veure que d'alguna manera era possible, no? Era possible, sobretot, amb unitat, vull dir que cosa que no es dona, no s'està donant.
Sí, sí.
Ara l'esperança és que ell mateix va donar una frase, diu, les grans alamedes, tornant a florir, no?
Sí, sí, sí.
Pollancredes.
Sí, sí, hi ha molts factors, evidentment, que poden explicar històricament aquell cop d'estat, però, evidentment, la culpa, la responsabilitat és d'aquells militars, no?, que van imposar una dictadura i es van carregar aquella esperança de Xile, vaja, no?
Sí, sí, i els factors externs.
I els factors externs,
perquè, és clar, aquí, Xile, dintre d'aquell context d'Estats Units d'aquell moment, era dels països que tenia encara més o menys una democràcia, no? I la gent va anar diguem-ne, arribant a president, amb el temps, no? Ara, resulta que quan podia sortir, el varen matar, un militar, varen matar un militar ja l'any 70, que no estava d'acord doncs, en intervenir en que no fos possible que l'Allende fos president. Però bueno, ho va ser igualment.
Sí, sí, sí.
Però, esclar, va durar 3 anys.
Sí, 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 elegit democràticament, recordem-ho, però va durar poc. Recordem que avui estem parlant amb Jordi Pujades, coordinador de l'edició catalana de l'Agenda Llatinoamericana, la tenim aquí. Parlem ara de Joan Alsina, aquest fill de Castelló d'Empúries, salesià i capellà de la diòcesi de Girona, que ben jove, amb 25 anys, va anar a Xile, ho recordava el mateix Jordi Pujades, i que 5 anys més tard va ser martiritzat, precisament el mateix 11 de setembre de 1973. Quina va ser la seva tasca allà? També era capellà obrer, oi?
Sí, sí. Bueno, ell tenia clar que havia d'estar amb la gent treballadora, amb la gent del poble. Per tant, per ser-hi, a més la frase aquella, diu, només podem canviar el món en la mesura que hi estem ficats. I ell s'hi va ficar, no?
Sí, sí.
I llavors, doncs, va començar doncs, fent també, a part de capellà i de la tasca pastoral, doncs a treballar en un hospital, no? Primer en un lloc, doncs, el bisbe doncs, no li semblava bé, després va canviar de lloc, allà li va semblar més bé doncs, a Santiago, a Sant Joan de Déu, Sant Juan de Dios, no? Uh-huh. I llavors en allà, doncs, combinava les dues tasques, la pastoral, que a més, clar, amb el seu treball, amb la seva manera de fer, també feia pastoral, uh-huh. Pastoral en tot moment.
Sí. Quines són les claus per entendre que els militars tinguessin Joan Alsina en el punt de mira?
Bé, clar, es havia mostrat, diguem-ne, favorable. Doncs, o sigui, ell no era
a
del partit.
A la legitimitat democràtica, sí, sí. Ell, sense ser de partit.
Ell feia costat a la gent del poble. La gent del poble què volia? No volia doncs, que hi hagués doncs, un govern doncs, que els hi fes cas i que fes les coses d'una manera doncs, més justa. I ell, diguem-ne, estava de costat d'ells, no?
Uh-huh. Des del 8 de setembre passat a la diòcesi de Girona s'estan fent alguns actes de reconeixement, de record a Joan Alsina. Què us diu la gent?
Bé, hi ha molt bona resposta als diferents llocs doncs, que s'ha fet algun acte, doncs hi ha molt bona resposta.
Sobretot la gent gran que l'havia conegut o que
sí,
sabia qui era.
Sí, sí, gent gran, però també en algun lloc, algú de més jove, relativament, no? També, diguem-ne, s'hi va apropant, no? Uh-huh. I bé, doncs, en principi, doncs, bé, vull dir que... Ja han participat bé dintre del que són les meses, tant gent que ha estat a Xile, gent que havia estat amb ell, vull dir, clar, de fet, en allà hi ha molts capellans que van estudiar amb ell, capellans o excapellans, vull dir, perquè
sí, sí.
També n'hi havia molts i molts, doncs, diguem-ne, varen deixar...
Ho van deixar, sí, sí, sí. Evidentment, la sacsejada dels anys 70-80, aquests grans canvis, doncs, també van afectar l'Església i el clergat.
Però que segueixen treballant, diguem, per la causa,
Sí, sí,
no?
Sí,
vull dir, no,
però... ja l'entenc, ja. Que són... Igualment se senten cristians, batejats, homes
sí, sí.
De l'Església i del món, encara que deixin l'exercici del sacerdoci. Bé, i com continua viva la petjada de Joan Alsina? Una mica en la línia del que dèiem, no? Que també és conegut per gent més jove, gent que no va viure aquells moments terribles.
Bueno, per una banda, hi ha el grup de capellans aquests que dèiem d'aquesta edat, els que segueixen doncs, amb un fòrum, Joan Alsina, no? I després, doncs, bé, la gent que està en el món de la solidaritat doncs, ho té present, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, arriba doncs, a diferents, diguem-ne, generacions, no?
Uh-huh. Bé, i aquest grup continua viu, continua treballant? Quin és el seu propòsit, el del Fòrum Joan Alsina?
Bé, jo no puc pas parlar per ells, però en tot cas, quan se'ls truca per donar suport...
Tenen molt clar que és el seu referent, no?
Exacte, i a més s'hi han de fer alguna xerrada, i normalment es nota amb la seva manera de fer doncs, en el poble, vull dir, són gent en propera al poble, no?
Doncs bé, recomanem l'Agenda Llatinoamericana 2024 amb aquest títol de Colonitzar el món i la vida, missió alliberadora, una agenda amb moltes causes, seguint la terminologia també de Pere Casaldàliga, explicades en diferents textos, hi ha textos també del Papa Francesc, d'altres persones doncs, que ens poden dir molt per a la reflexió, no? Per allò que hem de fer, no? I allò que hem de fer ho tenim a la segona part del llibret, amb el que és pròpiament l'agenda, aquesta agenda clàssica, no? Per dies, per setmanes.
Sí, que a més també hi ha unes efemèrides i a més doncs, hi ha uns referents, no? Que normalment doncs, són gent que han donat la vida doncs, per les grans causes, també. No?
Molt lligats a Amèrica Llatina, les causes indígenes, les causes del regne, no? Com també deia Pere Casaldàliga. Sí. Doncs recomanem aquesta agenda que es pot adquirir, es pot demanar d'alguna manera.
Sí, bueno, a l'editorial Claret doncs,
es pot comprar
la tenen
allà,
cada any i llavors, si la volen demanar per correu electrònic... agenda@solidàries.org, doncs també es pot enviar.
També es pot enviar, doncs bé, amb aquesta gran oferta que a partir de l'octubre-novembre ja tenim d'agendes o calendaris per l'any vinent, tenim aquesta agenda llatinoamericana ben dignament integrada, no?, en aquest mercat. Moltes gràcies, però sempre per bones causes i ben solidàries. Moltes gràcies, com dèiem, avui per haver-nos acompanyat. Ha estat amb nosaltres Jordi Pujades, que és el coordinador de l'edició catalana de l'Agenda Llatinoamericana. Que vagi molt bé i enhorabona per tota la tasca que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Des del Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en textos de la seva doctrina social, i mirar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Avui, amb l'ajuda de la Sandra Gómez, us exposem un petit fragment de l'encíclica Mater et Magistra, Mare i Mestre, sobre l'Església, del Papa Joan XXIII, en els punts 171 i 172.
És necessari que les nacions econòmicament avançades evitin amb especial cura la temptació de donar el seu ajut als països pobres amb el propòsit d'orientar en profit propi la situació política de tals països i realitzar així els seus plans d'hegemonia mundial. Si en alguna ocasió es pretén dur a terme aquest propòsit, s'ha de denunciar obertament que el que es pretén en realitat és instaurar una nova forma de colonialisme que, encara que cobert amb un nom honest, constitueix una visió més de l'antic i anacrònic domini colonial.
I per aprofundir una mica més en el tema que hem tractat avui, oferim alguns recursos per endinsar-nos una mica més en aquesta temàtica. Esperem que siguin eines que ajudin a reflexionar i actuar. Us recomanem, precisament, no pot ser d'una altra manera, avui adquirir l'Agenda Llatinoamericana 2024. Ja sabeu que la teniu, per exemple, a la llibreria Claret, a la llibreria Diocesana de Girona, en altres llocs d'arreu de Catalunya. Podeu entrar també en els webs llatinoamericana.org o agendalatinoamericana.red. Això és el que us oferim avui com a recurs. I pel que fa a previsions, aquest dijous 5 d'octubre, taula rodona titulada Migració i Drets Humans a Amèrica Llatina, amb la participació de Miguel Montenegro, Úrsula Santa Cruz, Amaruk Caixapanta, Xavier Alegre i Zaida Franco, a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Anna, Hospital de Campanya de Barcelona. Del 6 al 8 d'octubre, d'altra banda, de divendres a diumenge, se celebra la 15a edició del Festival Esperança al Parc Nou, al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. Més informació, festivalesperanza@final.coop. I dissabte 7 d'octubre, Jornada Mundial pel Treball Decent, a l'Arxidiòcesi de Barcelona es farà un acte públic a la plaça de la Catedral a les 6 de la tarda. El treball decent no pot perjudicar mai la salut. Aquest és el títol, el lema. Organitzen aquest acte les entitats de la plataforma Església pel Treball Decent. I dimarts vinent, 10 d'octubre, les famílies dels nens, nenes i joves amb discapacitat Estem en Lluita, amb aquest hashtag, es concentren per demanar al Departament d'Educació uns pressupostos adequats per atendre els seus fills i filles i desplegar el decret d'escola inclusiva del 2017. Serà davant dels serveis centrals del Departament d'Educació a la Via Augusta de Barcelona a partir de les 11 del matí, com dèiem, el dimarts vinent, 10 d'octubre. Hem recordat avui moltes causes amb noms propis, com el de Pere Casaldàliga, però també especialment Salvador Allende, president xilè, que va ser assassinat i expulsat del poder per un cop d'estat el 1973, ara fa 50 anys, i el sacerdot de la diòcesi de Girona i salesià Joan Alsina, molt recordat amb la seva memòria ben viva encara avui. I ho hem fet parlant de l'Agenda Llatinoamericana 2024, amb la seva edició catalana principalment. Amb aquests apunts posem el punt final a aquesta secció, El Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Una salutació del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, que produeix aquest espai, El Llevat dins la pasta, dins del Sense Distància, a Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.